Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimarts, és 30 d'octubre, el dia en què hem sentit a la plataforma Fars de Soroll de la part alta de Tarragona parlar per primera vegada d'incivisme institucional. Així anomenen la inacció per part de l'Ajuntament davant les seves protestes relacionades amb les festes i el barri. Denuncien que l'incivisme ha crescut, parlen de permissivitat i d'inacció per part de l'Ajuntament. Demanen una vegada més, per cert, major control als carrers i buscar alternatives a alguns actes festius en altres punts de la ciutat. Tot seguit en parlem a l'informatiu. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tornaran els companys de Curto López Abogados per continuar amb el tema dels accidents de trànsit. Avui ens centrarem més en els accidents i les bicicletes. A partir de la una agafarem la Nacional 240 perquè s'ha d'anar a buscar la recepta de la setmana amb el nostre cuiner del mes, el Juan Di Sánchez, del Xivarri i la Muela, que avui s'acomiada. I, com no, vindrà també la Leida Martí, que ens ha d'obrir les portes del vestidor. Suposem, i dic suposem perquè no ho sabem del cert, que avui la cosa vindrà de temàtica de Halloween o castanyada. A partir de 2:15 tornarà el nostre sibarita particular, l'Albert Rosa, per parlar-nos avui d'arrossos. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, també el WhatsApp del programa, saben, és el 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web o l'app de Cope, ens poden escoltar només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada del bloc informatiu sempre és a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Mica en mica va quedant un cel força ennuvolat avui a les comarques de Tarragona. Esperem precipitacions de cara al vespre i durant la nit, que avançaran de sud a nord, especialment a última hora del dia, quan seran més fortes al litoral amb algunes tempestes. Pluges que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en una hora al litoral, per al litoral sud de cara al vespre, durant la nit, amb unes temperatures que no obstant tant avui van cap amunt. Hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona, 17 a Tortosa i al Vendrell, a Reus 16, a Gandesa màximes de fins a 13. El vent encara bufa de l'oest, pot ser fort cap al sud, però la tarda girarà sud i afluixarà en general. Aquesta matinada s'activaran avisos taronges a les comarques del litoral i prelitoral per pluges intenses de ja 40 litres per metre quadrat en una hora. Demà al matí l'avís passarà a ser de nivell groc, encara per aiguats importants d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Per tant, encara continuarem amb pluges intenses, fortes, de cara a demà i no esperem que remetin fins al vespre. La cota de neu la tindrem a uns 1.200-1.400 metres. Les temperatures màximes no variaran molt, però la mínima pujarà aquesta nit. Arribarem als 10 graus de mínima a Tarragona, en tindrem 7 a Reus, 9 al Vendrell, 8 graus a Tortosa i 5 a Gandesa. Pel que fa al vent, bufarà de sud, serà més intens a la costa i en zones altes de l'interior, on de fet pot haver-hi demà ratxes fortes.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. De fet, per aquest vent, els bombers han atès prop de 90 serveis relacionats amb això entre les 10 del matí i les 9 de la nit de dilluns. La majoria d'actuacions al Camp de Tarragona, més d'una cinquantena, 15 més a les Terres de l'Ebre. La majoria han estat per sanejar façanes, retirar branques d'arbres trencades i no hi ha hagut cap ferit. Per altra banda, al Vendrell, gairebé 1.300 abonats es quedaven sense llum a causa del vent aquest dilluns. També un centenar d'abonats a Roquetes, al Baix Ebre, no tenen subministrament elèctric a causa d'una incidència relacionada amb el vent. Fem una ullada també al trànsit. Aquesta hora, normalitat a les carreteres de Tarragona segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Pel que fa a mobilitat, a partir d'aquesta nit a 11:15, nova vaga a Renfe s'allargarà fins les 11 de la nit d'aquest dimecres 31. Afecta a Rodalies, regionals, mitjana distància i alta velocitat. A Rodalies hi haurà serveis mínims del 66% a primera hora del matí, entre les 6 i les 10, també entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. La resta del dia, serveis mínims del 33%. Renfe ofereix als passatgers afectats que canviïn el bitllet per una altra data sense cost. Si decideixen no viatjar, se'l retornarà l'import del bitllet. Al web de Rodalies es poden consultar els trens afectats. Hi ha més qüestions. El jutge ha arxivat la causa contra 6 consellers d'Escal UGS, però li demana tota la informació de les injeccions al Càstor. El titular del jutjat número 4 de Vinaròs manté la imputació contra els 3 principals directius de l'exconcessionària i reclama també a Enagás totes les dades sobre l'operació. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, en una interlocutòria requereix a Escal UGS i la companyia Enagás dins un termini improrrogable de 5 dies que aportin totes les dades, arxius informàtics, documents, apunts i treballs relacionats amb les 3 fases d'injecció i més concretament la del mes de setembre. En paral·lel a això, la Comissió d'Investigació sobre el projecte Càstor ha aprovat aquest dilluns la compareixença d'atenció 96 persones. Entre elles hi ha el president d'ACS, Florentino Pérez, i 9 exministres: Álvaro Nadal, Joan Clos, José Manuel Soria, José Montilla, Magdalena Álvarez, Josep Piqué, Rodrigo Rato i l'actual ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera. La comissió té previst començar les compareixences en 15 dies. A Tarragona, la plataforma Farts de Soroll, de la part alta, denuncia incivisme institucional per la inacció de l'Ajuntament davant les seves peticions i protestes. Aquest dilluns han fet públic un informe de seguiment de les festes de Santa Tecla de 2018. L'entitat ha fet aquest informe partint del programa oficial i de l'agenda de l'Ajuntament. Conclouen que no s'especifiquen els horaris d'acabament dels actes festius i que molts comencen excessivament tard. Denuncien que es manté la pressió sobre la part alta, concentrant-hi la major part d'actes festius i que el programa no es fa cap referència a demanar respecte pels veïns de la zona en l'apartat de recomanacions. Des de la plataforma Farts de Soroll remarquen que l'incivisme no s'ha reduït, baralles i brutícia han crescut i parlen de permissivitat pel que fa al consum d'alcohol i al volum del soroll. De fet, asseguren que durant la festa es van posar en contacte diverses vegades amb la Guàrdia Urbana i els van dir que per festes no hi ha límits de soroll. Se senten abandonats i parlen d'incivisme institucional. Encara a Tarragona, IKEA cada vegada més lluny de la ciutat, ho avançava ja aquest dilluns el diari Més. Sembla que el projecte de la multinacional sueca està en suspens i s'estan buscant altres opcions per la zona, no només a nivell comercial. Hi havia projectat tot un barri, l'anomenat Mediterranean Smart District, que l'Ajuntament anunciava a bombo i plateret l'any 2013. Doncs el més calent és a l'Aigüera. Les darreres informacions apunten a que l'asseguradora Fiat podria estar interessada en els terrenys on s'havia d'instal·lar IKEA. Anem cap a Reus. Aquí l'Ajuntament prorrogarà el pressupost per l'any vinent i congelarà també els impostos i taxes municipals. El consistori diu, atenció, que no perdran temps en debats estèrils amb l'oposició. No hi haurà, per tant, diàleg d'aquests pressupostos. Justifiquen la decisió de no negociar els comptes per la falta de voluntat d'entesa de l'oposició i diuen literalment que l'únic que han fet els grups de l'oposició és fixar línies vermelles insalvables i eternitzar les negociacions en el temps sense voluntat real d'acord. Encara a Reus, la regidora de la CUP, Mariona Quadrada, ha plantat al jutge que l'havia citada a declarar per un presumpte delicte d'incitació a l'odi arran d'una denúncia de Ciutadans. Regidors de la formació taronja la van denunciar per assenyalar-los públicament en una manifestació del 3 d'octubre i cridar-los assassins. Aquest dilluns, Mariona Quadrada estava citada a declarar com a investigada, però ella mateixa confirmava minuts abans que no hi aniria. Diu que és una denúncia injusta i que el delicte pel qual se la investiga no és procedent en cap cas.
A mi em sembla un altre despropòsit de tota aquesta macrocausa contra l'independentisme. Nosaltres no respondrem al mandat de l'Estat espanyol, ni respondrem a cap jutge ni a cap fiscalia per molta denúncia que hi hagi. Per tant, esperarem que vagi passant el temps a veure com se va desenvolupant.
La xifra del matí són els 3 milions d'euros que necessita el club de futbol Reus Deportiu per assegurar-se la viabilitat. La situació econòmica del club continua molt delicada i per ara no hi ha solució a la vista. No hi ha cap acord amb empresaris o grup inversor per cobrir l'ampliació de capital necessària. Avui avança, de fet, el diari de Tarragona, que fa 2 mesos que no es paguen nòmines als jugadors i que el club entrarà en preconcurs de creditors. No oblidem que si la plantilla arriba a acumular un tercer mes sense cobrar, els futbolistes serien lliures per marxar a un altre club. Aquest matí hi havia convocat cada reunió amb la plantilla i a aquesta hora els directius del Reus Deportiu ofereixen una roda de premsa per donar més dades de la situació. encara en plan econòmica, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha assegurat que el govern no permetrà, diu, que el sector de l'avellana s'enfonsi i s'ha compromès a seguir treballant al costat del sector, de les organitzacions agràries i dels investigadors perquè remunti. Els sindicats xifren la davallada de producció en un 60% i les pèrdues en 10 milions d'euros. Jordà ha admès que les ajudes al sector estan extremadament devaluades i que seguiran reclamant millores al Ministeri.
I del que faci falta perquè aquest sector, que per nosaltres és clau i importantíssim, remonti. És veritat que venim d'un any que ha estat nefast, de fet l'avellana pateix sempre, perquè acaba depenent sempre de la producció i de la comercialització de Turquia. Jo sóc la primera que voldria un ajut de 400 euros per l'avellana, però ni tan sols estem al de 120. En conseqüència, us podeu imaginar que aquesta consellera reclama al ministre, i no ara, ja ho va fer a finals d'agost, quan encara no havíem tingut el setembre que havíem tingut, però dant les ajudes, nosaltres en el ministeri les reclamem sense por i les exigim.
Durant una visita a Reus, la consellera ha recordat que el grup de treball que es va engegar fa 2 anys ha elaborat ja el Pla Estratègic de Valorització de l'Avellana. El presentaran el proper 20 de novembre a la taula agrària de la fruita seca que es farà a Tarragona. Tots 33, pràcticament. Hi ha més coses. El Sindicat Autònom de Policia de les Policies Locals de Catalunya denuncia manca d'efectius a la policia local de Valls. Segons el sindicat, en els darrers anys la plantilla ha passat de 41 a 29 efectius i això s'ha traduït en un col·lapse tècnic al cos. Critiquen la pèssima gestió dels responsables municipals i diuen que això està repercutint en la qualitat del servei. Recorden que des de 2016 denuncien de manera reiterada les condicions tercermundistes en què han de treballar els agents. El sindicat afirma que Inspecció de Treball ha constatat que s'incompleixen les condicions mínimes de seguretat i salut a la comissaria del cos policial de Valls. Adverteixen que si no es convoquen noves places a la plantilla local i no es restaura el número d'efectius mínims, es duran a terme accions legals i sindicals. Per cert, ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Valls de 27 anys com a presumpta autora del robatori violent que va tenir lloc el passat divendres a l'entorn del carrer Nou. La víctima, recordem-ho, un home de 88 anys. El van haver d'atendre a l'hospital després que la noia l'agredís i li robés els diners que duia a sobre. Eren uns 3 euros del canvi del pa. Els Mossos van obrir una investigació amb les informacions que van aportar els testimonis i aquest dilluns a la tarda detenien aquesta noia de 27 anys al carrer de Sant Antoni. Segons fons dels Mossos, té 5 antecedents per robatoris violents i està pendent de passar en les properes hores a disposició del jutge. Seguim a Valls. L'Ajuntament ha començat a traçar les línies d'actuació per millorar el barri antic amb la creació d'una taula formada per representants polítics i entitats. La voluntat és crear en 3 mesos un nou pla estratègic per als propers 10 anys. Caldrà fixar directrius sobre planejaments urbanístics, polítiques d'habitatge i els usos dels espais públics. La regidora d'Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni de Valls és Judit Fàbregas.
Fent moltíssima feina, s'ha invertit molts diners en el barri antic. Per tant, ja hi ha una part dels deures que estan fets, coses que es van marcar en el seu moment, que ja s'ha incidit notablement, i ara, després de tot aquest temps, hem d'abordar altres temes. Hi ha des d'aquestes ordres d'execució de coses més menors, com baixants d'aigua o arrebossats de façana, o altres elements, o fins i tot doncs, expedients de ruïna amb immobles doncs, que estan en més mal estat. Clar, nosaltres des de dins dels immobles evidentment no podem accedir, són propietat privada, legalment doncs, no hi podem entrar, però sí que es poden veure doncs, des de la via pública, o a vegades també tota l'ajuda ciutadana o veïnal doncs, ens dona un cop de mà, no?
Per ara s'han expedientat 150 propietaris en els darrers 4 anys i xifren les expropiacions a l'entorn de les muralles de Sant Antoni, Sant Francesc i el Museu Casteller en 3,7 milions d'euros. D'altra banda, l'Ajuntament no té actualitzat el nombre d'habitatges desocupats. L'últim cens és de 2006. De Valls a Tortosa, l'Ajuntament ultima allà la construcció del primer columbari que tindrà el cementiri municipal. Amb espai per a 80 urnes cineràries, l'obra va començar fa unes setmanes amb la construcció dels fonaments i l'estructura i acabarà aquesta mateixa setmana. L'alcaldessa de Tortosa és Meritxell Roger.
Hem cregut convenient que també calia que el cementiri de Tortosa tinguéssim columbaris i, per tant, instal·lem 80 nous columbaris amb un cost de 19.000 euros i que suposarà que poguéssim tindre este servei i poguéssim prestar este servei que a dia d'avui ja s'ha estat també tramitant per la vessant de les ordenances fiscals per tal de poder portar-se a terme, que la gent pugui contractar, més enllà de poder contractar un nínxol, pues que també pugui tindre este servei de columbari per tal de dipositar les cendres.
Els veïns ja poden demanar a l'Ajuntament disposar d'aquest nou servei, però tot i això el columbari no entrarà en funcionament de manera efectiva fins que s'aprovin definitivament les ordenances fiscals. Un apunt cultural, l'Ebre va ser l'últim gran escenari bèl·lic en el que van participar les brigades internacionals just abans que el govern de la República decidís dissoldre-les en el seu intent de desactivar el suport actiu de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista a l'exèrcit de Franco. La batalla de l'Ebre va acabar convertint-se en la contesa final per a milers de combatents que de manera voluntària van arribar d'arreu del món per sumar-se i donar la vida per la lluita contra el feixisme al llarg de la Guerra Civil. L'exposició L'Ebre, darrer escenari de les brigades internacionals, es podrà veure fins al 25 de novembre i és la primera mostra monogràfica que aprofundeix en aquest episodi just quan se celebren els 80 anys de la retirada dels voluntaris. En David Tormo és coordinador tècnic del COMEBE.
És l'últim lloc, el darrer territori on aquestes unitats d'èlit de l'Exèrcit Popular de la República van tenir un paper important i destacable. I estan a l'abril de 1938, quan s'enfonsa el front d'Aragó i la guerra arriba a les nostres contrades, i formen part de les unitats que han de defensar la línia per evitar que entren les tropes franquistes a territori català, i que malauradament no se'n surten, i tindran episodis tan luctuosos com la mort de Merriman i altres membres de les diverses unitats, i tornaran a estar presents al nostre territori durant la Batalla de l'Ebre, de la qual serà l'últim gran combat en el qual prendran part com a brigades internacionals.
Arribem a les 12:38 repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu el Reus entrarà en preconcurso de acreedores. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, CESDA, l'enlairament d'un projecte pioner. I al Tarragona Digital llegim nou front judicial del PSC a Tarragona, amb Begoña Flòria investigada pel cas Aparcaments. Al Tarragona 21 destaquen l'operació policial a Tarragona i altres punts de l'Estat relacionada amb manipulació de partits de tennis i apostes il·legals. I finalment, avui en portada, al diari Més, el govern de Reus prorroga el pressupost i congela ordenances. ...21 minuts per arribar a la una, ens n'aturem un per la publicitat i continuem.
John Cena, dispuesto a alegrarte el día.
Se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. Curto López, Abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, seguim un dimarts més. Avui dimarts precastanyada, però els tinc aquí treballant, com no pot ser d'una altra manera, els companys de Curto López Abogados. Saludem una setmana més al Miquel Curto, al Luis Miguel López i al doctor Arturo Ortega. Què tal? Com esteu?
Bon dia.
Benvinguts un dia més.
Buenos días.
Arturo, t'he de dir que, com que la setmana anterior vas fer campana, avui esperàvem que portessis a esmorzar. Això no t'ha arribat, no t'ha arribat.
No se l'hemos dit.
Veig que no ens vas escoltar dimarts passat. Baixa't el podcast a www.cope.es i els tens, els de cada dimarts.
Ho faré perquè a més es baixa molt ràpid i molt fàcil.
Per tant, que sàpiguis que tens un esmorzar pendent. Vaja, aquí estem oberts, eh? Quan tu vulguis.
Un picoteo, Artur, aquí.
Endavant. Escolta, vam deixar la setmana passada obert el tema, Luis, que ens vam parlar d'accidents de trànsit, eh? Un tema que preocupa força per les trucades que rebeu i que rebem també aquí a la redacció, Però un tema molt important i molt interessant, el tema dels atropellaments a ciclistes.
La vulnerabilitat de los ciclistes.
Exacte, que és un tema que, per desgràcia, doncs, darrerament hi ha molt moviment a més, no? Sí. Perquè es canviï la legislació al respecte, no? Mm. I és un tema que preocupa força la societat. No sé si vosaltres també heu notat això a nivell de feina, eh? Us arriben més casos d'aquest tipus?
A veure, no tiene nada que ver con un accidente, però sin ir más lejos, la semana pasada pudimos ver una persona que perseguía con un,
sí,
con un martillo. Que,
a Galícia.
Que dice, ostras, però és que hasta ahí llega la vulnerabilidad. Mm. La vulnerabilidad.
Les estadístiques diuen que cada vegada hi ha més, per desgràcia, atropellaments de ciclistes, no? Per exemple, l'any 2016 de vora uns 100.000 accidents amb ferits, 7.600 i pico van ser de ciclistes, lo qual és un percentatge bastant, bastant, bastant elevat, no?
És un dels col·lectius més vulnerables, no?
Clar,
a la carretera. I bueno, de fet, després us ho pregunto, perquè cada vegada tenim també més imatges, no? De molts ciclistes cada vegada més opten per portar càmeres incorporades al cas.
Sí.
Jo suposo que també ha suposat un canvi, a l'hora de fer reclamacions, de
correcte,
denúncies, etcètera. Però bé.
Sí, perquè només dir una cosa, Moltes vegades el tema... El tema és de que atropellen un ciclista que, per exemple, va sol i el conductor no para.
Clar.
I després què reclamem, què fem, és complicat.
Hi ha molts temes. Anem a pams, allò que es diu. Comencem pel
poc
principi.
A poc.
Poc a poc i bona lletra. Lluís, Miquel, també no sé per on volíeu començar, si feu una radiografia general de les situacions.
Bueno, lo que hay que hacer, lo primero, sí, el primer consejo es lo que hay que hacer. Que Miquel y hoy, como está Arturo, que no ha faltado... Pues,
ui, aquí les tiren amb bala. Faltes un dia, noi? Jo sort que hi soc sempre, que si no...
Miquel, explícanos un poquito...
Bueno, tal com va avançar l'altre dia, i ja entrant en el tema de la reclamació econòmica que es pot fer derivat d'un accident, no hi ha diferències, no? És a dir, se reclama igualment un accident entre de vehicles, un atropellament d'un vianant o un atropellament d'un ciclista o d'un noi que va en un patinet d'aquestos elèctrics.
Ui, això és un altre meló, Miquel.
Que això també, clar, és que poden sortir molts de temes,
sí,
no?
Sí.
Importantíssim. Pues, les recomanacions que vam fer l'altre dia, no? Intentar no, ja, no anar tot sol, si es pot, anar en grup.
A practicar el deporte. És molt important sempre,
no?
Si sufres qualsevol percance,
que
t'ajude.
Per desgràcia, no passa moltes vegades, però per desgràcia hi ha conductors que atropellen algú i no paren.
Això, clar, sí, ha passat més d'una vegada.
I va sol, ningú ha pogut agafar la matrícula, òbviament el senyor que ha estat atropellat o la senyora, prou feina a ti per aixecar-se i tal, i què faig, no? Bueno, aquí hi hauria el tema de poder reclamar el consorci, però això és una altra història, no? Important, si es pot ser, anar acompanyat, i les recomanacions de sempre, no? És a dir, trucar a la policia, ja sigui Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, agafar testimonis, agafar matrícules, i sobretot sempre anar a un centre de salut. Encara que caiguis i dius, no m'he fet res, m'he fet una rascadeta, no? Anar a un centre de salut, no? Perquè ara ens explicarà també l'Arturo de que moltes vegades lesions que poden, que ho vam introduir l'altre dia, lesions que poden aparèixer que en principi no produeixen lesions importants, accidents, després sí que les conseqüències mèdiques poden ser més importants.
Sí,
no?
Això ho dèiem la setmana passada, Arturo, és així, no? Que moltes vegades parlem d'accidents lleus, evidentment, on no és evident un dany, no? Un cop.
Que per sort són la majoria.
Són la majoria, però és veritat que en aquell moment tu dius no m'he fet res, sigui en cotxe o en bici, estic bé, t'aixeques, no? Allò en calent, i després a les 24 hores tenim les conseqüències.
Sí, és important i quasi que aniria un pam més enllà. Quan vas al centre de salut o quan vas a un servei d'urgència, sigui del CAP o sigui d'un hospital, potser cal insistir, dir, mira, com això ha sigut un accident i hauré de reclamar, si tinc cops a tot arreu, als dos braços, a les dues cames, i un trep aquí i un trep allà, és important que en l'informe d'urgència se reculli, perquè si no diu, bueno, doncs no sé, fractura de clavícula, i no diu res més. I llavors quan vas a reclamar que tens ferides i cicatrius a tot arreu, tu dius, escolti, a l'informe d'urgència no surt res.
Això passa moltes vegades, el que ha dit Artur és importantíssim. O, per exemple, és el que he dit, no? Hi ha una fractura de clavícula, però, per exemple, també et vas donar un cop a l'esquena o un cop al coll, o si a l'informe d'urgències això no es fa constar, després les companyies d'assegurances, que sempre intenten pagar el menys possible, diran, no hi ha relació de causalitat perquè a l'informe d'urgències no es va fer constar. Per tant, això tu has pogut fer.
Yeah.
I moltes vegades ho utilitzen. Per tant, és molt important el que acaba de dir Artur.
Derivado de accidente de tráfico o de accidente de bici. Dir, o
me fa mal, me fa mal, sí. Encara que m'he trencat la clavícula o l'ombro, el que sigui, però també em fa mal l'esquena. Quan veus l'informe d'urgències i escolti que jo també m'he queixat que em fa mal l'esquena, pues,
encara que sigui com a poc agradable dir-li això i al metge no li... Però, bueno, a veure, és que si tu no m'ho poses, exacte, després jo no podré fer servir, yeah, m'estàs perjudicant.
És importantíssim, aquest tema és vital.
Després, bueno, otro tema. ¿Qué se puede reclamar? Pues no solo, como estamos hablando, los daños personales, sino también, muy importante, el tema de los daños materiales y después todo lo que conlleve esa recuperación, ¿vale? Si tienes que ir al fisioterapia,
los gastos médicos, de rehabilitación, farmacológicos,
de fisio, etcétera, exactamente. Etcétera. Si necesitas muletas, cualquier cosa, hay que guardar las facturas, ¿vale? Y si se puede, pues la factura de la bici o de la reparación de la bici, porque se puede reclamar todo a raíz de un accidente.
Sí, al final, una mica enllaçant el que vam parlar a l'últim programa, el sistema és el mateix, no? És a dir, podem reclamar tots els danys i perjudicis provocats, no? Per exemple, si jo anava amb la bici i el casco que porto específic per anar amb bici se m'ha trencat, se pot reclamar, pues, la factura del casco, no? La bici té danys, pues, la bici dels danys. Portava un rellotge,
gafes,
o ulleres,
rellotges, zapatos, ropa...
El que sigui, tot, no? I sobretot, molt, perquè normalment les quanties indemnitzatòries són altes pel tema dels danys personals, fer constar totes les lesions que un té. És que això és vital.
Per això que apuntava jo ara abans al principi, que cada vegada són més els ciclistes, sí, que porten aquesta càmera incorporada, sí, no? D'això que veiem, doncs, adelantaments, allò, no? Imatges, sí, que ens posen tots les mans al cap. Això és útil? Us facilita la feina?
Clar que és útil, perquè molts dels accidents a ciclistes no són accidents directes de cops del cotxe, no? Són que, per exemple, que l'ha adelantat molt ràpid pel mateix rebuf o l'ha tancat a la bici i tal, i cau per la inèrcia, no? No cal que sigui un cop directe del cotxe, un atropellament en directe, no? Clar, això, si no tens proves, moltes vegades també la companyia d'assegurances, pues, es negarà i dirà que aquí no passa res, no? Clar. Per tant, això també és un sistema que s'està implantant i que des d'aquí aconsellem.
Tuvimos un tema, ¿recuerdas, Miquel, un tema de que se dio a la fuga... El afectado llamó a los Mossos y lo encontraron, sí, al coche con unas rascadas. Sí, sí, bueno, es muy importante siempre fijarse. Es complicado a la hora de la caída.
Claro, es que en aquel momento de feina tens, ¿no? A checarte o a evitar que la caiguda sigui pitjor, però sí, és veritat. A mi em continua sorprenent, quan veig casos d'aquests, que el conductor o conductora es dona la fuga, continuo pensant, com pot ser?
Desgraciadament...
Quiero creer que muchas veces seguramente ni se da cuenta.
Pot ser.
Quan no hi ha un impacte directe, vols
exacto,
dir?
Exacto. Sí, és una lástima, però moltes vegades puede que no se dé ni cuenta.
Pot ser perquè tu, per exemple, estàs adelantant el que sigui i ha caigut un ciclista i si un cop no l'has vist, no? Pot passar, no?
Ho fem extensiu també a motoristes, en aquest cas. Eh? Sí, perquè són aquests dos col·lectius, ciclistes i motoristes, que a la carretera són, no? Suposo que Arturo, tu ho veus molt més, no? Sí. Molt més sovint.
Se'n van veient de tant en tant i els accidents són força greus.
Clar. Clar,
caus, fregues, te fas unes ferides terribles, cicatrius, lesions, fractures, però inclús lesions del que diem parts toves, de massa muscular que queda destrossada.
Clar, és que el problema és que, òbviament, el xassis, igual que els motociclistes, però els motociclistes porten uns tratges i unes proteccions que no porten els ciclistes, no? Tot i això, l'Arturo és el que ha dit, i ens pot explicar quines són les principals lesions que es provoquen i que solen ser molt greus, no, Arturo?
A veure, és molt difícil generalitzar en quines lesions, però el que sí, jo diria, les lesions externes, ferides, cicatrius i lesions d'arrencament o de lesió de la massa muscular, penso que és la part més cridanera, més diferent de l'altra. No necessàriament han d'haver fractures, o poden ser molt poques. I aquí torno al que deia abans, en els informes d'urgències quasi que la gent se centra més en, els metges se centren més en fractura de tal i, jo què sé, radiografia de la cama i no hi ha lesions agudes. Sembla que no hi hagi res. No, no, home, a veure, posa les lesions externes que té perquè és una cosa que el perjudica, que li dificulta la deambulació, que li dificulta la recuperació, etc.
I a part és important també, moltes vegades accidents que a priori pareix que no produeixen lesions importants, no? Per exemple, un cop a l'esquena, un cop al coll. En principi fa una radiografia simple i no hi ha fractura. Però després, al cap d'uns 2-3 mesos pot sortir una lesió a l'esquena o que ja tinguis l'esquena una mica malament però estigui asimptomàtic i que com a conseqüència de l'accident s'agreugi. Això, òbviament, el que diu Arturo, si això no se consigna des del principi, després les companyies d'assegurances dius que això ja ho tenies o que t'ha sortit després i que no té res a veure amb l'accident.
Jo admeto que tot això és molt antinatural, perquè com apuntava, quan tens un accident te preocupes del mal que t'has fet i no de fer fotografies, parlar amb l'advocat, demanar-li al metge no sé què, però és el que és necessari. Necessita, sí.
De fet, a mi m'agradaria, que hem d'anar acabant ja, però fem aquesta radiografia que fem sempre al final, no? Allò pas a pas, perquè per sort o per sort toco fusta, la fusta que tinc a la vora. La majoria no ens hem trobat en una situació així, però si ens hi trobem, parlo d'accidents en què evidentment tu et puguis valdre en aquell moment, trucar sempre, ens ho deies l'altre dia, Luis, també, Mossos o Guàrdia Urbana, no?
Para que hagan el atestado.
Quin sigui el nivell de l'accident, important,
sí,
això, eh?
Sí, hombre, igual tienen que llamar hasta la ambulancia y todo, pero sí, normalmente cuando entra ambulancia también entra los cuerpos de seguridad, después la recopilación de todos los informes, facturas, de todos los daños.
Tickets, consignar todas las...
Sí, todo, sí. Y que vayan a un buen profesional, ¿vale?
Doncs, com recordem sempre, a Curto López Abogados la primera consulta els la poden fer de manera gratuïta,
sí.
A nivell també d'assessorament, no? Vosaltres els derivareu.
Todos los oyentes tienen la visita gratuïta i el estudio gratuito.
I com sempre ens diu el Miquel, ja saben que després de passar pel Miquel i pel Luis, després van a l'Arturo.
Correcte.
això és l'ordre natural.
Sempre que no vagi a faltar. Si no, sí.
Curto López Abogados els tenen al carrer Ritordi Fau 27, cantonada amb Marquès de Montoliu a Tarragona, el telèfon 977-22-3522, això habitualment els dimarts a aquesta hora, doncs són aquí a Cope Tarragona. Miquel, Luis, Arturo, gràcies, que tingueu bona castanyada.
Igual, a ti, Mónica.
Espero
gràcies.
La setmana vinent.
Gràcies. Bé.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Comencem la repassada de l'agenda avui a Tarragona. 4:45 de la tarda a la catedral s'inauguraran les sarges o les portes de l'orgue de la catedral després dels treballs de conservació i restauració. 4:45 a la catedral de Tarragona. A 4:45, una visita a la necròpolis paleocristiana per conèixer el viatge a l'inframont en el temps romà. El terrorífic a la necròpolis a 4:45. A les 7, a la Biblioteca Pública de Tarragona, instants de teatre. Avui, la més forta, d'August Strindberg. L'entrada és lliure, l'aforament limitat, això sí. També a les 7 de la tarda a la discoteca Totem, passatge del terror inspirat en un hospital amb una infecció d'un virus radioactiu. Ho organitza els Amics de la Part Alta de Tarragona. A les 7 de la tarda a la discoteca Totem. També a Tarragona, a les 7 al Caixa Fòrum, avui el cicle de música es centra en els secrets de la veu. La xerrada d'avui serà a càrrec de Jordi Domènech, contratenor. Anem cap a Amposta a les 5 de la tarda a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan d'Arbó. Avui, ioga amb nadons. Amb Marta Ramon, per a nadons de 0 a 9 mesos. Cita important avui a les 8 del vespre a Cambrils. A la Torre del Port s'inaugura l'exposició Remendadores. Fotografies de la platja de Cambrils provinents del Fons Montserrat Vidal Barraquer. Un acte dins el cicle de memòria de tardor. L'exposició Remendadores es podrà veure fins al 2 de desembre a la Torre del Port de Cambrils. I acabarem a Reus a 8:45 del vespre al Teatre Fortuny. Avui, Verdi enceta la temporada d'òpera amb Falstaff, una comèdia interpretada pel Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Al Teatre Fortuny, els preus de les entrades, 48, 28 i 15 euros.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
I quines notes de veu ens poden enviar al WhatsApp del programa? Doncs per dir-nos el que vulguin, però avui especialment els recordo que a partir de 2:45 tornarà el nostre sibarita particular, l'Albert Rosa, que amb ell estem fent un rànquing de les millors truites de patata de la demarcació de Tarragona. A quin bar, a quin restaurant podem menjar-nos la millor truita de patates? Avui nosaltres en direm alguns dels llocs, però volem que vostès ens ajudin a completar aquesta llista. Ho podem fer a través de Twitter, @copetarragona, però també a través del WhatsApp del programa. Recordin, 672 65 35 34. En 2 minuts arribem a la 1, acabem com sempre la primera hora de programa amb la cançó del dia. Aquesta cançó els australians Men at Work aconseguien tal dia com avui del 82 el seu primer número 1 als Estats Units. Música, arribem a la 1, ara les notícies i tornem en 5 minuts. Des d'ara i fins les 2 ens queden encara moltíssimes històries per explicar, moltíssimes veus per escoltar aquí al migdia a COPE Tarragona, així que no marxin gaire lluny.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En 2017 se han denunciado solo en nuestro país 38.000 delitos contra los más vulnerables, los más pequeños. Unas cifras que ha puesto encima de la mesa la representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los pequeños, Maribel Sánchez.
Son cifras escalofriantes que se unen a los 300 millones de niños en todo el mundo que sufren algún tipo de violencia. Va desde el maltrato, la agresión psicológica, se les obliga a ir a la guerra o sufren violaciones. Datos que nos deben hacer reflexionar también sobre las consecuencias que padecen estos pequeños durante toda su vida, como explicaba la alta representante para las Naciones Unidas, Marta Santos.
Y claro que la violencia puede generar la muerte, pero también genera el trauma que compromete el desarrollo, compromete su salud, compromete su educación, compromete su capacidad de relacionarse y tener confianza en los demás. Y eso es dramático.
Lo sufren los que logran sobrevivir, porque además, denunciaba también Marta Santos, que cada 5 minutos muere un niño en el mundo como consecuencia de un acto violento.
Seguimos con reacciones a la decisión de Ciudadanos de dejar solo al PP y permitir al Gobierno tramitar los presupuestos sorteando el veto del Senado. La vicepresidenta del Gobierno celebra la decisión. Un giro, dice Carmen Calvo, con el que dejan de obstruir la labor del Ejecutivo.
Estaban haciendo una política de obstrucción absolutamente inaceptable en democracia. Esperemos que lo dejen de hacer con nobleza, dejando que los presupuestos generales se debatan en el Pleno de la Cámara, que lleguen hasta el final, que no sea un movimiento puramente propagandístico.
Mañana la princesa Leonor cumple 13 años y va a leer por primera vez en un acto oficial. Lo va a hacer con el artículo 1 de la Constitución durante un acto de lectura pública de la Carta Magna que va a tener lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva al campo de Gibraltar. La policía mantiene abierta una nueva operación contra el narcotráfico en esta zona de la provincia de Cádiz. Se han intervenido 3.250 kilos de hachís y han sido detenidas 8 personas. Los narcos fueron sorprendidos cuando iban a descargar la droga desde una embarcación para introducirla en vehículos. En España, el sector del transporte es el responsable del 24% de las emisiones de gas efecto invernadero. De esta cifra, la mayor parte procede del tránsito por carretera, principalmente en las grandes ciudades. Sustituir los combustibles fósiles por otros de origen renovable es posible gracias al vehículo eléctrico. El objetivo es ampliar la autonomía de estos coches y la red de puntos de recarga. En Herrera en COPE, el director general de Endesa en Andalucía, Francisco Arteaga, ha apostado también por la concienciación.
Con el vehículo eléctrico se puede uno mover, que es el fin último de la movilidad, cambiar de ubicación con seguridad, con la plena seguridad de que puede llegar a los sitios y de que además lo hace en silencio, sin ruidos, sin emisiones y a un coste económico.
Y seguimos muy pendientes del temporal. Las alertas se sitúan hoy en el sur, donde se repiten las tormentas fuertes. En el norte, en Asturias, cerca de 4.700 clientes siguen sin suministro eléctrico. Y como te hemos adelantado, el tráfico ferroviario ha quedado restablecido entre Asturias y León.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Primera rueda de prensa de Solari como entrenador del Real Madrid. Corrochano.
Santiago Hernán Solari, de 42 años, hasta ahora entrenador del Castilla y jugador blanco desde el 2000 al 2005, es el elegido como entrenador provisional tras ser destituido Julen Lopetegui. A esta hora se espera que ofrezca su primera rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Melilla. Vamos a la ciudad deportiva del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Esperando estamos la comparecencia de Santiago Hernán Solari, que ha dirigido su primer entrenamiento como nuevo entrenador del Real Madrid, con 5 ausentes, todos por lesión: Carvajal, Marcelo, Barán, Mariano y Vallejo. Además, se acaba de hacer público el parte médico de Barán, que tiene una lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha, y de Mariano, que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esperando estamos el de Marcelo, que al dar un taconazo en el Camp Nou también sintió molestias en los isquios de la pierna derecha. Se perderán al menos los siguientes 4 partidos: Melilla, Valladolid, Victoria Pilsen y Celta de Vigo.
Mañana, como decimos, es ese Melilla-Real Madrid, partido de ida de 16avos de final de la Copa del Rey. Hoy se juegan 4 partidos, Lugo, Levante y Valencia son a las 7:30, Leganés Rayo Vallecano a las 8:30 y San Andreu Atlético de Madrid 9:30 de la noche.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo vais a hablar de cómo la Iglesia promueve la paz y el entendimiento en lugares en los que la guerra ha generado desconfianza y desencuentros continuos entre las personas de distintas comunidades.
Así es, en Sri Lanka son todavía visibles las heridas provocadas por una terrible guerra civil que enfrentó durante 25 años a las 2 comunidades principales de la isla, cingaleses y tamiles. La Iglesia ha puesto en marcha un programa novedoso que se denomina Live In, que pretende favorecer el entendimiento mutuo, el intercambio y la hospitalidad entre familias cingalesas y tamiles en un país donde están aún muy vivas las huellas de una guerra que causó 100.000 muertos a lo largo del tiempo que duró. Entre los diversos programas que la Iglesia ha puesto en marcha desde que finalizó la guerra en 2009, este parece el más eficaz para reducir las resistencias y prejuicios entre ambas comunidades, incluso para que empiecen a forjarse relaciones de amistad entre unos y otros. Lo contamos en detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estem rematant el mes d'octubre i el que fem cada dimarts aquí, som gent de bones costums, de bon menjar i de bones costums, és obrir la Nacional 240 per parlar de cuina. I què de dir? Paraules màgiques, no? No és Abre de Sésamo, no? És Ricard Álvarez, bon dia. Com estàs?
Bon dia, Mònica Carrasco.
Podríem instaurar una frase tipus sí, Abre de Sésamo,
sí,
si vols.
Sí, una cosa...
No sé, jo si t'agrada, parlem-ho. Parlem-ho.
A veure si es farà famosa i tot després,
no? Escolta, no se sap mai, però alguna cosa s'ha de començar.
És veritat.
Escolta, és hora de parlar de cuina. A mi avui m'agafa molta gana. Saps allò? Saps aquells dies que arribes a casa
sí.
i dius ara, bueno, aparteu les criatures, no? Obro la nevera, a veure
què
hi ha. El que hi hagi. Doncs això de vegades és perillós.
Escolta, quan tu obres la nevera i el que hi hagi, normalment on vas a parar?
Normalment on vaig a parar? Ostres, és que depèn de la setmana. Normalment acostuma a ser
pernil.
Sí, el pernil. Però bé.
Que això ens passa molt.
No sé què li passa al nostre cuiner de resident d'aquest mes quan ell obre la nevera, clar, deu tenir tanta varietat, no? Si agafa el xivarri
claro.
o a la muela, dius, què puc triar? Juan Diego Sánchez, Juan, di, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días, chicos.
Buenos días.
Tú tienes
días.
Momentos de estos también, como todos, eres humano.
Sí, claro, claro.
¿No?
Claro.
Abres la nevera y normalmente, ¿qué cae?
Pues de todo también puede caer. ¿No? Si hay setas, si hay calamar, si hay carne, lo que caiga.
Claro, porque a ti, tú el momento este de, ay, qué pereza ahora hacerme
nunca
algo,
nunca pereza.
Tienes, ¿eh?
Nunca.
Esto de...
Ahora os explicaré un secret, que igual no es de lo mejor de los paladares, ¿eh? Pero a mí, abrir la nevera...
La marranada que te
No, no, abrir la nevera y coger de un tupper comida que ha sobrado del día anterior,
hombre.
Fría...
Eso está muy bueno.
Y da igual, sí, mira, me encanta.
A mí también, ¿eh?
Y ya sé que está fría y tal, pero es igual, me encanta.
No, a mí también me gusta, ¿eh?
Claro. Y cuando sabes que ha sobrat alguna cosa y estás tornando a casa... esperant
sí,
de dir, ai,
sí,
això,
que
però
no
algú s'ho ha menjat abans.
Això és el peor del dia.
Sí, sí, sí.
Això passa.
Fatal, eh?
Això, ma mare en té un acostum.
Escolta, que estem a...
Que em diu, no, això, si ja ho, havia, ja ho he llançat, que això ja...
No,
tal.
No, no,
no, ho estava esperant.
No. Ja t'ho estaves menjant abans
d'arribar. Hay que poner etiquetas, no tirar.
No tirar, no tocar.
Oye, es mío.
Que estamos a menos de dos días de la castañada.
Sí, senyor.
Juandi, Halloween o castañada?
Castañada.
Castañada.
Vale, perfecto.
Panellets, castanyes... ¿No? ¿Esto?
Todo,
sí,
todo,
claro.
Todo
lo que pues que las castañas que... son buenísimas.
Sí, sí, las
sí.
castañas son buenísimas.
Sí, sí.
Hoy, aparte, tenemos...
Oye, ¿en la cocina se usan?
Sí, se usan. Menos de lo que se quisiera, porque a veces hace más calor y la gente le apetece menos comer castañas en 31 de octubre.
Sí, eso es verdad.
Porque tiene que comer helado en vez de castañas asadas.
Como helado de castaña.
Sí, pero sí, se cocina, sí.
Claro, pues mira...
Y además también con la caza, que llega la caza y también llegarán las castañas también.
Pues mira, yo, mira, de fet, anava a proposar-li un altre repte al Juan, pero ahora que he dicho eso, ¿qué tal si hacemos un plato que incorpore castañas?
Perfecto.
¿Qué te parece?
Pues venga.
Ningún problema.
Sí, pues venga, te escuchamos y tomamos nota.
¿Es de temporada?
Claro.
Por supuesto.
Pues venga.
Bueno, pues haremos un plato también, haremos un plato con patata, llevará castaña, llevará setas, llevará huevo de corral, llevará un poquito de torrezno que para darle un poquito de grasa. Al plato.
Venga.
Haremos una cremita de patatas. Herviremos patatas, una crema simple, ¿vale? Herviremos las patatas con su piel, la pelaremos, la trituraremos en la Thermomix o con el mini primer, con el Turmix o lo que sea, la trituraremos. Una vez que la tengamos triturada, añadiremos un poquito de caldo. Caldo que tengamos en casa, vegetal o cárnico, da igual. Añadimos con caldo, sal, pimienta, echamos un par de yemas de huevo y un poquito de crema de leche. Y hacemos una crema. Como tipo de crema, no puré, sino crema para poder pues untar, ¿vale? La crema la reservamos. Una vez que tengamos reservada la crema, cogeremos, haremos un sofrito con cebolla y ajo tierno, lo rehogaremos, añadiremos seta de temporada. Una vez que la tengamos la seta de temporada, añadiremos un poquito de jerez o palo cortado, o si no tenemos coñac en casa, da igual, flambearemos, dejaremos reducir, añadiremos un poquito de crema de leche, que quede espeso, que quede todo como una pastita, y también la retiraremos y la guardaremos, ¿vale? Cogeremos cogeremos el huevo de corral, le meteremos en una flanera, un poquito de papel de film, un poquito de aceite de oliva y echaremos el huevo dentro. Cogeremos, haremos como una bolsita, la ataremos fuerte y le meteremos a hervir en un agua contundente. Haremos un huevo poché.
¿Bien?
De esa manera, con el aceite de oliva, cuando saquemos el papel de film, se despegará el huevo y queda perfecto. Queda súper redondo y maravilloso de cocción, ¿vale? Y también cogeremos los torreznos. Torreznos cogeremos, marcaremos, lo cogeremos entero encima de la sartén. Una vez que lo tengamos bien marcado, lo cortaremos a rodanchas de medio centímetro y luego también lo reservaremos. Ahora, para hacer el montaje del plato para la familia, todo a temperatura caliente, no hace falta que esté hirviendo, pero sí que esté templado o caliente. Cogemos un plato hondo, chulo, meteremos el guiso de setas que hemos cocinado con la crema de leche y el jerez o el coñac, lo meteremos en el fondo, haremos un montoncito, encima de ese montoncito pondremos el huevo poché, uh-huh, sacado del papel de film, con mucho cuidado que no se rompe, o si se rompe, pues hacemos otro hasta que salga perfecto, no hay ningún problema.
Eso sí que es práctica, ¿eh?
No hay ningún problema, o sea, que será por huevos, no hay ningún problema.
Si se rompe, te lo comes.
Te lo comes con un poquito de pan, haces otro, no hay ningún problema. Un poquito de sal, un poquito de jamón y se lo come como aperitivo, no hay problema. Aquí no se tira nada. Ponemos el huevo encima de las setas y añadimos esa cremita de patata que hemos hecho tan suave. Echamos, napamos todo el huevo y hacemos como una crema, ¿vale? Reservamos unas setas crudas y las ponemos en el centro encima del huevo. Y los torreznos encima de la cremita. Y ese es un plato con la... Y también la castaña. Dentro de la crema también le añadimos la castaña, ¿vale? También la hervimos y la trituramos con la crema.
Con
y
la
es
patata,
una crema,
¿no?
Crema de patata y castaña, ¿vale? Y le añadimos los torreznos encima. Aquí solo, lo único que hay que hacer es coger una cuchara profesional, que digo yo, y coger un poquito de torrezno con un poquito de crema y después romper el huevo y comer eso todo junto mezclado.
O sea, yo de verdad que estoy por dejar el micro abierto. Uf. Y ara vull ho dic de veritat, no. Y marchem ràpidament ara mateix a la Muela o al Chivarri, ¿no? Y esto hay que probarlo.
Sí. No hay problema.
Esto lo cocinamos en un momento, ¿no? La verdad es que, hombre, este ya es elaboración, pero yo creo que después de 5 semanas dándonos clase, Juan Di, aquí ya podemos llegar, ¿no?
Sí, eso es.
Hemos tenido de profesor aquí.
No, y aparte es súper fácil, ¿no? Toda esta cocina es súper fácil, no hay problema.
Yo creo que además es cocina y tú lo transmites muy bien, porque haces que parezca tan fácil y es ponerle pasión, ¿no?
Es el ingrediente principal.
¿No? Ponerle cariño y pasión y lo que te dices, no nos ha salido bien el huevo, no pasa nada, hacemos otro, ¿no? Pero
sí, claro.
Hay que ponerle ese amor, ¿no? A la cocina y también a la hora de comerlo, ¿eh? Yo soy muy buena a este lado de la barra, al lado de comérmelo.
Por algo se empieza, ¿eh?
Por algo se empieza.
No, pero entonces... saber comer también es importante, ¿eh? No...
Por supuesto.
Claro, claro.
Pero para saber comer también hay que saber cocinar.
Hay que saber cocinar, claro. Es verdad. Doncs ja tenen un plat, mira, per sorprendre a la gent, ¿no? Si tenim convidats, claro, aquesta castanyada,
o sigui,
i boníssim.
El podem provar avui, abans de servir-lo demà, per a veure com ens surt i demà el tornem a fer.
Bueno, també, anem provant.
Podeu venir a la Muela tranquil·lament, lo cocino.
Pues venga, mira. Ricard, agafa la Nacional 240 ara quan acabis a les dues i quedem per dinar. Sí? A la Muela,
no,
tu posa, el GPS és de posar carrer Pubill Oriol de Reus i quedem a la Muela.
Jo encantat.
Sí? Va bé? I saludem al Juan Di.
Hecho.
Juan Di, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí todo el mes de octubre. Te dejo ya volver a la cocina, te dejamos en paz. Pero oye, vas a volver esta temporada,
cuando
te aviso.
Queráis. Cuando queráis, soy vuestro.
Un placer, gracias.
Gracias, Candy, Juan Di.
Chao.
Nosaltres, Mònica, fem una pausa.
Publi, curteta.
I anem a parlar de moda.
Vinga.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas
noches. ¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto? Decía, colegio para listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Bastan 45 segundos para explorarte la boca. Pide a tu dentista que te explique cómo. Participa en la campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral en noviembre. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca. Evita el cáncer oral. Consejo General de Dentistas de España y Fundación Dental Española.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct, es la que más clientes tiene. Además me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
La veritat, Ricard, és que som uns avançats al nostre temps, eh?
Sí?
Sí, 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 perquè la setmana passada estàvem parlant de turrons, te'n recordes?
Sí, 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 sí.
I clar, ens vam saltar un pas, que són els panellets.
Sí. Ja, ja va prou ràpid tot.
Tu creus que ja també serà de panellet?
Home, segur,
aviam. De turrons ens va quedar clar,
clar
que sí.
Clar, per això t'ho dic,
li
jo
pregunto,
crec que sí.
Li pregunto. Aleida Martí, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Panellets també.
Adoro els panellets. Els adoro, m'encanten.
Escolta, i quins? Ja, mira, jo t'ho vaig preguntant.
Amb pinyons.
Ah,
són els clàssic. Que més m'agraden. Un clàssic. Sí,
són boníssims aquests, els sí. De tota la vida.
Jo seria com el vestit també. Negre, que és un clàssic i no passa mai de moda. Doncs els sí. Panellets de pinyons igual, no?
Sí, jo, a mi m'encanten, em farien mal. La meva àvia sempre em fa.
Veus? És que a sobre els fa la iaia. És que això és fantàstic, no? No, no es pot perdre, això.
Sí. I les castanyes?
Ui, jolín, a mi les castanyes mi
sí.
No m'agraden tant.
A mi no, veus? A mi em costen les castanyes.
Doncs a mi sí que m'agraden, m'agraden molt.
A mi m'embafen. És que jo crec... Saps què em va passar una vegada? Ara us explicaré.
Explica, explica-ho.
Jo crec que no m'acaben de fer el pes les castanyes perquè una vegada, sense volguem, vaig obrir una d'aquestes que tenia el cuquet per dintre i m'ha donat molt d'esquito. I jo crec que a partir d'aquell moment...
No, 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 i això et marca.
Sí. Sí, 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 com que em vaig quedar una miqueta traumatitzada, total, que com si que en aquesta vida el que no mata engorda, saps el que
I
vull
tant.
Dir?
I tant,
però... anava a dir, segons
proteïnes, molt... proteïnes.
Això, segons moltes cultures, tranquil, que estava carregada de proteïna.
Sí, sí.
Tu
sí,
mastega
sí.
Fort que res.
Però això aquella nit anava tan a tope i no... Era per semblar que m'hagués pres quatre cafès i no era la proteïna.
També dic una cosa, ja has de donar una altra oportunitat, perquè jo vaig tenir una experiència similar amb els musclos i ja m'he reconciliat, o sigui que...
Però és que, què vas trobar
que
tu?
Pots. No, no vaig trobar res. Em vaig tenir que obrir una biologia segot de bup i em va costar anys superar-ho, però ja sí. Està superat. Ja està, ja està, ja està.
Sí, sí.
I sort que ho he superat, perquè són espectaculars de bons.
Són exquisits.
Llavors, dona-li una altra oportunitat a la castanya.
Bueno, va.
Aquesta setmana és un bon dia per fer-ho, que estem en temporada.
Sí, demà, sí. Demà. No?
Ja està, ja...
Prova-ho. A veure, ara quan surti d'aquí, abans d'anar a dinar, que he de passar per davant d'aquí de la plaça Llibertat, que fan les castanyes als nens del viatge...
Doncs te n'agafes unes i ens ho expliques. A veure.
Bueno, ja us diré a veure.
No la veig gaire convençuda. Però...
A veure, no te les miris.
Però bé, sí, no ho pensis, tu només prova-ho.
Clar, cap dins.
Escolta, avui de castanyes no venies a parlar, però crec que sí d'alguna cosa relacionada amb la castanyada, no?
Pues sí. L'any passat penso que vam parlar de com decorar les coses,
sí?
Vam parlar de decorar d'allò. Bueno, pues aquest any jo crec que podríem parlar una miqueta també de com ens hem de disfressar. En família, però.
Ah, molt bé.
Escolta, un moment. Això és que als Estats Units fan el Halloween, no?
Sí.
Sí.
És veritat, l'any passat sé que vas dir com disfressar els gossos.
Sí, sí. És veritat.
Ah, que
és veritat,
sí, és això. Ja ha passat un any.
Ja ha passat un any.
Ja ha passat un any.
És veritat. Però és veritat que una cosa que celebris la castanyada la pots celebrar disfressat, no? Vull dir, s'ha de fer la festa que cadascú vulgui.
Sí, sí.
I jo em pregunto, hi ha tendències en disfresses també, Aleida?
A veure, la tendència sempre és la d'aquell any de la pel·li de terror que ha triomfat.
De turno, no?
La que ha sortit. Vale? Però aquest any, jo sincerament, no sé, és que a mi com que el gènere de terror tampoc no m'agrada massa, no sóc massa fan.
Ets de l'equip del Ricard.
Sí,
aquí.
Sí, totalment.
Sí, no m'acaba. Vale? Jo el que faig és... Aquest any he pensat, bueno, l'any passat, doncs això, vam parlar de gossos. Un any vam passar com decorar la casa. L'altre any vam parlar dels gossos. Un any d'una de les disfresses individuals. I ara que està tan de moda anar tots iguals a casa, doncs per què no parlem de les disfresses en família?
Vinga, ah, doncs, mira, idees, sí. Si esteu pensant, no?, tenir una festa de disfresses d'aquesta castanyada, doncs vinga, idees.
Que no és tonteria, que jo he vist famílies amb els desfiles que fan de carnaval o d'ara de Halloween i van perfectes, eh?
Sí, tots iguals, jo ho trobo superxulo.
No, o tots iguals no, o amb una temàtica comú.
Clar, una temàtica.
Per exemple, aquest és una tonteria, però van de la família del Simpson, clar, cadascú va amb el seu. Qui diu això? Diu, una vegada em vaig veure un que anaven de flors i el pare anava de regadora.
Ai!
Per exemple,
És que la gent no és idea.
Sí. Era boníssim aquest, eh?
És fantàstic. Doncs a veure, volem idees, Aleida.
Doncs mira, com estava, tal com el Ricard ha dit de la família del Simpson, jo estava pensant en la família dels Adam.
Ah, els Monster. Ah,
dels Monster.
Era tan fan jo d'aquella sèrie.
Saps? Que el pare... Bueno, però és que clar, aquí hi ha les diferents coses. Tens el pare, que és el... Com se deia aquell senyor? Que ni me'n recordo.
El Raül Julià, l'actor. No me'n recordo el nom del personatge.
Bueno, és igual, me'n recordo de la seva dona, de la Morticia. Sí, que portava aquell cabell llarg, blanc, estilitzada i superguai, ¿vale? I després teníem, pues, els dos nens, el nen i la nena... Vale, a la cosa.
A miércoles.
Sí. Després també teníem la cosa, que era aquell... Saps? Vull dir que aquí realment, aquí tenim el gos, que és la cosa.
Ah, mira.
Veus? El nen i la nena i els pares. Que, per exemple, hi ha dos nens i no tenim una nena, pues pots ficar el tipus Frankenstein, que també sortia a la família. Tenim el nen, la Frankenstein.
El tiet, clar.
Saps?
Sí.
I que també queda bé. Que tenim dos nenes, pues teníem també l'àvia.
Ostres, és veritat, clar, és que dona per molt,
Dona per molt,
és veritat.
Saps? Vull dir, així realment que tens dos nens, dos nenes, dos nens, una nena. Si...
Bueno. Va, us vaig a posar la banda sonora. Neat. Sweet. Sí. Clar, el que era el Frankenstein era el majordom,
sí,
no?
Sí, el majordom.
Sí. Ai,
que el
és
que... tiet era aquell que era el que experimentava també. Que
sí. Home, doncs sí que... I no és complicat, no necessites gaire infraestructura, diguéssim, per fer la disfressa aquesta.
És,
jo crec
amb
que...
un pressupost baratet te'l
pots fer. T'ho pots fer, eh? No és mala idea. M'agrada la idea. Família Adams, vinga.
Després també tenim el que és els típics, que són, per exemple, doncs, la família de vampirs, o la família de morts vivents, la família de bruixes i bruixots, etcètera. Aquests d'aquí ja són molt mítics. Però després també tenim, per exemple, que podem fer-ho a través de, per exemple, el Tim Burton, de la pel·li que ella cap a fer.
Sí, Pesadilla... Bueno, quina d'elles, clar, però...
Bueno, la de... Sí, la del... Espera, ara em sortirà el del novi i la nòvia.
Sí, la nòvia cadàver.
Ara, això. Sí. Estic tan dolenta pels noms de les pel·lis.
Tranquil·la,
ja porto aquí les disfresses, saps? Però no porto el nom. Doncs la nòvia cadàver. Aquest també és un típic, vale? El nòvio o la nòvia, i després també tenim els nens i els gossos, que només cal que els hi pintes una miqueta, doncs, bueno, mira, doncs, ja, aquest també és molt fàcil.
En aquest cas, si us heu casat recentment, és una manera d'amortitzar la roba, també.
Sí, t'imagines, tota pintada.
Escolta, et fa cosa, però és que tampoc te l'acabaràs posant mai més.
Sí, no, això no t'ho fiques
la de nòvia, sobretot
no...
la de nòvia.
Jo crec que has d'esperar un temps prudencial perquè ja portis molt temps veient-lo a l'armari dient a veure què em faig d'això.
Sí,
jo
no?
Crec que si fa poc encara no, però...
Encara fa cosa, però saps que ho acabaràs fent?
Pot ser, escolta. Té una utilitat, igual pot reciclar algú proper a tu. Bueno, ja, això ja en parlarem un altre dia.
Sí.
Seguim amb les disfresses.
Encara que diuen que porta mala sort tornar-te a ficar el vestit.
Ah, sí? Encara que sigui per disfressar-te?
Sí, home.
Això ja saps qui ho va fer córrer, no?
Els que venien
els fabricants,
els
clar.
Ai, no sé. Jo, bueno, jo em vaig quedar molt, molt flipada quan la Mònica va donar la dada que primer tothom se casava de negre fins que va haver la reina aquella que es va voler casar de blanc.
Sí, senyora.
Aquí em va quedar...
Sempre ha d'haver algú que trenqui, eh?
Sí. Doncs mira, igual s'ha de trencar, no?, el benefici posant-te'l, clar. Potser sí.
Després, què més? Tenim, per exemple, el Freddy Krueger.
Ah, un clàssic, també.
Aquest és un superclàssic que després pots fer la disfressa familiar. El Freddy Pada, el Freddy Nens i després les mares Freddy, perquè clar, vull dir, suposo que en algun moment aquest home es devia casar o alguna cosa, també,
bueno,
no sé.
No sé jo si la convivència hauria estat gaire fàcil, però...
Però bueno, t'ho trobo xulo. Després també tenim el tema de l'exorcista.
Home, aquesta també és fàcil, eh?
Que tenim a la noia, que és la que està la pobra dintre del llit, que és la...
Sí, sí, sí.
Saps?
Que I... fa els efectes de so, Ricard, no cal que li posis. No cal que li posis de l'ordinador, que els fa ella.
Sí, sí.
I no sé com se deuen sentir la gent quan va pel cotxe i jo començo a fer la... Saps? Com
a mi jo crec que riuen,
això?
Mira, Leida, aquesta vida hi ha prou pena. Llavors, riuen i això dona la vida.
Jo a vegades quan me poso allà pel Twitter que em torno a sentir a posar
el podcast,
el programa,
dius, mare de Déu,
mare meva,
per què no em tancarà el micro aquesta dona, sí, no? Sí. Dius, ja,
sí,
no,
sí, a mi els ara em diu, què fas? Dic, escolto el programa, diu, ai, ja deia jo, sempre. Començo a riure sola.
Però bé, si sí, l'exorcista també ho podem adaptar. És una qüestió també de tenir sí. amb el maquillatge.
Sí, bueno, també perquè aquí, per exemple, podem fer que una vegada aquest, a més el vaig veure fet, que la noia es va fer un llit d'aquests amb cartrons, t'ho juro, era brutal.
Caram.
Un llit amb cartrons, vale? I després hi havia el seu home, que era el que anava de mossèn, i li anava fent, saps? Per allà, pel mig del carrer.
És que a part
I ella amb el llit, saps?
A part de disfressat, has de fer-ho.
O sigui, sí,
has d'actuar.
És part de la gràcia, no?
Era molt motivant.
Mira,
molt
només motivant. Em faltaria això a mi.
Oi, t'imagines?
No.
Home, Ricard.
No, no.
Home, jo us imagino vosaltres, a mi no.
Disfressar-te, no?
Disfressar-vos vosaltres de llit?
Bueno, de llit jo ho veig complicat, sí.
No, però és molt fàcil.
Bueno, tu perquè tens mà, però no és fàcil muntar això. Però anem a coses més fàcils. Em dona temps a una idea més, no només.
Doncs l'última que direm avui és la de Katrina, que és aquella, que no sé si us ve al cap, perquè dit així és una miqueta diferent, que va sortir a la peli Coco, no?
Sí,
pot ser?
Gran pel·lícula, grandíssima. Sí.
Doncs aquesta d'aquí és aquella que refereix a el que eren els cadàvers dels amb estil mexicà, entre cometes, que són allò amb els trons negres, i a més dibuixats la cara amb dibuixos però bonics, vale? I vestits en format de saló de l'oeste.
Ah, val, sí, ah. Sí, sí, sí.
Escolta, hi havia un joc d'ordinador fa molts anys que es deia Grim Fandango. No us sona, no?
No, aquest no. Ui.
Doncs té aquesta estètica.
L'has anat del meu territori. Mira,
doncs té aquesta estètica.
Els videojocs no és el meu camp. Ah, doncs mira, pot ser interessant. Aquí també és una qüestió de maquillatge, que la... No? De vegades potser només podem anar vestits també normals i maquillats, que també és una opció per la gent que pot ser disfressar-se no sigui el seu fort. Mira,
sí,
Leida,
també.
Clar, tu perquè t'agrada aquí el show, però hi ha gent que potser no és de disfressar-se, però a maquillar-se s'atreveix.
Jo crec que aquest estil és molt fàcil, bueno, perquè sí, perquè després també pots anar tot negre i fent
clar.
Això a la cara, és fàcil. I després d'aquí doncs, pots agafar-te i fer-te, per exemple, el conjunt dels dibuixos de mitja cara, els pots fer doncs, amb tots els membres de la família. I també Déu queda xuli.
Comenceu a practicar, que teniu 24 hores per practicar els maquillatges, Molt bé, doncs escolta, hem d'acabar aquí que no tinc més temps. Us dono dada avui, en voleu o us la guardo per la setmana vinent?
No, diguem.
Us la dono? Clar. Doncs mira, avui la cosa va de sabates. Les sabates amb punxa, que han tingut els seus moments àlgids a la història, van tenir un inici, no? I és que a Europa, a motiu de la peste negra, es van fer les sabates amb punxa. Per què, amics i amigues? Doncs per poder apartar les rates.
Ai, calla.
Ah.
Sí? Sí, sí, amb la punxeta de la sabata, així no t'hi havies d'apropar. Doncs d'aquí ve.
Que fuerte, no?
Si és que què faríeu sense mi?
Però tu has vist, Leida, on es fan anar ara, per exemple, aquestes sabates? Vull dir que diferent del seu origen.
Clar.
Home, ara són les típiques talons per anar a treballar?
Home, era una punxa molt exagerada, també us ho dic. Però bé, l'origen de la sabata amb punxa
encara
tenim aquí.
Encara que aquí Reus, amb els problemes que tenim de cookies, doncs tampoc no va malament,
A veure, s'hauran de posar de moda, no?
A veure, ostres, això no sé si hauria d'haver dit a meu alta o què, però...
Sí, 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 aquí denúncia, periodisme denúncia. Doncs molt bé, doncs ja teniu la del dia, teniu idees de disfresses, podem anar tots a comprar panellets i castanyes. Ja, a Leida, Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
Que tinguis bona castanyada.
Disfruteu-ho molt, gràcies, igualment.
I Ricard, tu també, passa't bé. Tu i jo parlem demà, te la felicito demà.
Sí, sí, però sí, jo ja estic preparant...
Preparat ja, no? Amb el panellet
Castanyes,
a la mà.
Castanyes, panellets, de tot.
I moscatell.
I moscatell, important, és veritat. Vaig de comprar un porró per això,
Arribem a mitja, però quan acabem programa les dues, a comprar moscatell.
Sí, sí.
Fins demà.
Adeu.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is...
Mirin, una altra cosa no, però riure, riem en aquest programa. Arribem a 1:15, els deixem uns minuts amb els consells publicitaris en mans del Pepe Collado i tornem després, de seguida, amb el nostre sibarit, l'Albert Rosa, que avui torna al programa. Fins ara.
Com cada dimarts, a 2:15, saludem els companys de COPE Tarragona i COPE Lleida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2:15, això és el migdia, fins les 2. Directament anem al tema perquè és prou important. Si no me falla la memòria, amigos y amigas, el pasado jueves saltaba la noticia a las 10 y algo de la mañana. La noticia era que los impuestos ligados a la constitución de una hipoteca correspondían pagarlo a los bancos. Lo decía el Tribunal Supremo. Insisto, desde que el Tribunal Supremo, el pasado jueves, diera a conocer esa sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, el monto que es el monto económico más alto a la hora de constituir una hipoteca, pues realmente hemos vivido momentos extraños, insólitos, yo diría paranormales. Unas horas después de este fallo, el mismo Tribunal Supremo congela su propia sentencia para estudiarla por la repercusión que ha supuesto. No hemos de olvidar que ese mismo jueves la banca y su cotización en bolsa bajaba muchísimo. En el último comunicado del Tribunal Supremo se ha puesto plazo a la decisión final, 5 de noviembre, es decir, que están mareando sus señorías la perdiz, y en este caso la perdiz pues son los impuestos que pagamos cuando constituimos una hipoteca. ¿Quién debe pagarlos? ¿Los bancos o el cliente? Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Buenos días, Patricia.
Muy buenos días. Esto es el culebrón supremo, diría
total,
yo.
Total.
Pues mira, nosotros estamos defendiendo, pero desde hace muchos años, y estamos consiguiéndolo, que los bancos tienen que pagar todos los gastos de constitución de hipoteca, incluyendo el impuesto. Tenemos sentencias de antes del 16 de octubre que así lo reconocían. Ahora bien, para nosotros esta sentencia, que además no es una, son tres, según nos comunicaban ayer después de la reunión que tuvieron en el Tribunal Supremo, son tres sentencias, lo que significa jurisprudencia, queda todavía más claro que efectivamente era el banco el que tenía que pagarlo. A partir de ahora, mucha gente que nos está oyendo no sabe qué hacer. No sabe si ir a Hacienda, si ir al banco, si esperarse al 5 de noviembre a ver qué dice el Supremo. Y nosotros lo que estamos diciendo son dos cosas. En primer lugar, recopilemos toda la documentación ya. Uh-huh. No solamente el impuesto, recuperemos también la gestoría, la notaría, el arancel de registro, la tasación, porque son importes que, si bien hay discrepancias, a los tribunales, nosotros pedimos, porque por pedir que no quede. Uh-huh. Ya veremos lo que nos dan.
Claro.
Y luego, nos vamos a esperar al 5 de noviembre por seguridad jurídica, de que tanto se habla en estos días, y para poder plantear bien la demanda, porque las demandas que teníamos nosotros planteadas hasta ahora tienen una línea argumental y ahora pues probablemente la tengamos que modificar. Y ahí lo que pediremos es, si nos confirman, Que yo espero que sí, porque me parecería extraordinariamente raro que dieran marcha atrás tres sentencias, que el impuesto lo tiene que pagar el banco. Me imagino que la sala de lo contencioso va a decir que será a futuro, que no, y como mucho 4 años de retroactividad. Pero nosotros vamos a defender que, como estamos con una cláusula abusiva y las cláusulas abusivas no tienen prescripción, por uh-huh. tanto son retroactivas como el suelo, recordemos Perfecto. Lo que sucedió con el suelo, exactamente uh-huh. igual, reclamaremos todo, con independencia de si contrataron en el 17 o en el 2010, lo reclamaremos todo.
Déjame que recuerde el teléfono de Barcelona de Asufin, 93-676-3284, lo repito, 93-676-3284. Patricia, muchas gracias, como siempre. Hasta el martes.
Hasta el martes que viene.
Adiós.
Adiós. Adeu, adeu.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Estoy agotado. Entre el ruido y el calor, no consigo descansar.
Pero es que tú no dequeas.
¿De qué qué?
Dequear, disfrutar de tu casa gracias a la capacidad aislante de las nuevas ventanas de Keunink.
¿De Keunink?
No esperes más, instala unas ventanas de Keunink en casa y dormirás como un bebé.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
John Cena, dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Bienvenido a la nueva forma de generar tu propia energía limpia. Bienvenido a Smart Solar de Iberdrola. Ya puedes tener tus propios paneles solares y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Habla con nuestros especialistas en descanso.
En Hipercor y El Corte Inglés, solo hasta el 31 de octubre.
Migdia COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
La setmana passada s'estrenava amb molt èxit. L'han benvingut, li han donat molt bé la benvinguda a la família, al nostre Sibarita. És l'Albert Rosa. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Al final em fareu posar vermell, eh? Entre la setmana passada, els elogis del Carlos, que ja vaig dir, home, no et passis, que aquí em poseu pressió.
No, aquí pressió cap. Aquí venim a passar-ho bé. Per als que no hi eren la setmana passada, el recordo, poden recuperar el podcast a www.cope.es. L'Albert s'acaba d'incorporar a l'equip del Migdia COPE a Tarragona. Ell és periodista, treballes en restauració, en diferents aspectes de la restauració des de fa molt temps, i sobretot, i el més important, ets un apassionat de la gastronomia, de menjar bé, de beure bé, també de gaudir, no?, amb la gastronomia, que és l'objectiu principal.
Doncs sí. Espero que, com la majoria dels que ens escolten, lògicament, perquè la setmana passada ja ho vam dir, si Barit al final és la persona que això gaudeix de menjar, de beure, de descobrir nous llocs, i aquí estem per intentar, doncs, això, aportar, no?, el nostre modest coneixement, mm-hmm, per això, perquè la gent sàpiga d'on poder anar a menjar i bueno, doncs, que ells també ens diguin, no? Òbviament.
Sí, que ens diguin. De fet, tenim un meló obert, sí. Albert, sobre el tema de la truita de patata.
Exacte.
On trobem la millor comarques de Tarragona, que ens escolten al camp, a les Terres de l'Ebre. Volem fer un mapa.
Sí. Quan més ampli, millor. I quan més variat, també, perquè, escolta'm, la truita de patates és un univers per si mateix. Podríem discutir si amb ceba, sense ceba...
Sí. També és un debat, sempre tenint
en compte.
La patata,
com l'hem de tallar, si li agrada més a un crua per dins o totalment cuita, que aquest realment és un debat etern.
No acabaries mai, No acabaries mai, perquè a més la gent s'ho pren molt a pit, no? I quan dius, no, jo m'agrada més sense ceba, però què dius? No, escolta, aquí hi ha gustos, no? No dic que no s'hagi de fer també amb ceba, però si a un li agrada sense ceba no passa res, tampoc.
Sí, de fet, no fa massa hi ha hagut una mica de polèmica amb les famoses truites de Betanzos, que hi ha hagut algun restaurant que ja ha començat a posar-hi ceba, quan allí eren conegudes per només és ou i patata i res més, a més generalment crues per dins.
Sí.
Doncs es veu que hi ha hagut algú que ja hi ha començat a posar ceba, i clar, la gent que coneix aquelles truites per com les coneix, és a dir, cuites i crues de dins i sense ceba, ha posat el crit al cel. És a dir, que per això que molt de compte a vegades amb aquests debats...
És un tema molt sensible, molt sensible. La Betanzos és meravellosa, t'ho dic.
La veritat és que sí, a més que a mi m'agrada una miqueta crueta per dins.
A mi també,
Això coincidim.
Llavors, a veure, ho hem centrat a les comarques de Tarragona, també ens podem dir truites de patata meravelloses arreu del territori, no?, a tot el país. Escolta,
com ara posàvem les de Betanzos, però de viatge. Són més conegudes, però es tracta de descobrir el que potser ara no coneixem. Potser algun raconet que se'ns escapa, o, per què no, altres restaurants que ja puguin ser coneguts, però que la truita de patates, i ja ho dèiem la setmana passada, és d'aquelles coses que a tothom ens agrada, però que generalment acostumem a menjar més a casa,
sí.
Que sabríem recomanar la de la sogra, la de, sí, però de locals potser ens costa més. Jo, d'entrada, si et sembla, jo deixo caure a un,
sisplau.
I així també donem més dies de marge perquè la gent recomani. Jo destacaria la truita de patates que fan a un bar de Tarragona, al centre de Tarragona, a la part peatonal, concretament al carrer Sant Agustí. Es diu A Tocar Ferro, bar principalment d'anar a fer esmorzars i berenars, però està obert tot el dia, i la veritat és que fan una truita de patates molt bona. No crua del tot, és allò, el
però
punt just
d'esponja.
Tampoc excessivament cuita, però la veritat és que està molt bona. Aquí deixo jo la meva aportació, però el que volem és que la gent ens digui.
Que ens ho diguin a través de Twitter, del nostre Twitter, @copetarragona, també a través de les xarxes socials de l'Albert, a Instagram, sí. El troben, ja saben, @chef_pirata,
sí.
Busquen Chef Pirata i els hi sortirà.
Exacte, sí.
I allà que et facin arribar, perquè volem que la llista sigui ben llarga, i si hi ha el guanyador o guanyadora del rànquing, ens porta un dia truita de patata aquí a la secció, home, l'estimarem com a mínim,
sí,
no?
Home,
perquè
mira,
aquesta hora ja...
Podríem encetar també una nova col·laboració.
Un pinxo de truita aquesta hora,
sí,
Albert.
En lloc de recomanar que ens en portin. I així
també.
Fem el nostre tast, no? I valorem. Home, estaria bé. Restaurants... bars locals per aquí a prop que vulguin portar-nos la seva truita.
Mira,
estem
doncs
encantats.
Et dic una cosa. Tu dius la teva, jo et dic ara una meva. A més, molt a prop de la ràdio, o sigui, si vols ara l'acabar,
doncs
pots baixar al Campanaret, aquí
sí,
a Reus.
Sí.
La truita de patates és bastant espectacular,
Molt bé.
O sigui, jo de vegades baixo amb aquella ànsia d'un entrepà de truita i quan veig que no n'hi ha, perquè ja n'hi ha hagut de més ràpids i ràpides que jo...
I et poses de mal humor.
Un disgust... Sí. Clar, perquè vagis amb aquella idea.
Clar, amb la il·lusió de poder menjar i... Sí,
però bé, ara mira, avui ara em ve de gust, ara baixaré i no n'hi haurà, però és igual, això deixem-ho estar. Comparteixin vostès també les seves millors truites de patata arreu del territori, però avui tu venies a parlar d'una altra cosa, Albert, que jo t'he tallat aquí, he començat a parlar de truita, m'he emocionat.
Sí, bueno, d'una altra cosa que crec que també agrada pràcticament a tothom, qui no és fan de l'arròs, una paella,
hombre.
Qualsevol tipus d'arròs. A més, penso que l'arròs és d'aquells plats que simbolitzen... a la perfecció el que és la dieta mediterrània. Clarament. Evidentment, podem trobar arrossos de mil i una varietats, fins i tot arrossos de muntanya, però penso que al final l'essència de la dieta mediterrània es veu totalment reflectida en un bon arròs. I a més, no ens podem queixar dels immensos i moltíssims llocs que saben fer un bon arròs
molt
aquí
nivell.
A les nostres comarques. Per tant, penso que també era una manera bona de començar a recomanar llocs i que, evidentment, deixem també obert, encara que avui diguem les nostres recomanacions o el nostre particular rànquing, si la gent també... Escolta, més que l'altre dia us veu deixar... Quan més mapes no tinguem, millor, i tots en sortim guanyant. Llavors, si et sembla, anem fent una miqueta de repàs.
Sisplau.
Val a dir que jo ja fa també algunes setmanes, jo és que les xarxes em faig molt pesat a vegades, ho reconec, però és que m'agrada veure realment la gent doncs per on volta, quins gustos té, quines coses doncs això són les que poden agradar, i és una de les preguntes que ja vaig fer justament doncs que la gent recomanés arrossos, no? Llavors aquí vaig fer una recopilació entre les opinions que em van arribar dels seguidors i també vaig fer una aportació dels que a mi personalment m'agraden. Llavors, si et sembla, fem això, una miqueta de recull.
Vinga, i tant, llocs on menjar grans arrossos.
Mira, d'entrada, un dels arrossos que penso que també és un clàssic és el de Llamàntol, i un lloc que val molt, molt la pena és Cala Eulàlia, al barri del Serrallo, Tarragona. Un lloc mític, clàssic, bo, saps que allà hi ha producte, 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 i evidentment, doncs, si vols producte i vols un arròs de Llamàntol, a Cala Eulàlia, crec que és, vaja, infal·lible.
I el Serrallo, no? O sigui,
el Serrallo.
És cavall guanyador, això.
Totalment, totalment. De fet, el Serrallo en podríem dir d'altres. Mira, una de les meves recomanacions, a més, fixa't a més amb la diferència potser d'estil, no?, de restaurant, que Cala Eulàlia, doncs, té un tarannà totalment diferent, per exemple, el que a mi també m'agrada molt, que és la botiga, i estan a tocar. La botiga fa un arròs de cloïsses espectacular, a molt bon preu, a més, vull dir que tampoc a vegades un arròs no t'has de deixar molts calés, és un plat assequible, econòmic. El que dèiem, el sibarita no cal, no significa que hagis d'anar a buscar un producte exclusiu excessivament car. L'arròs és un d'ells, sigui de llamàntol o sigui de cloïsses.
Sigui, sí.
Aquest, el de la botiga del Serrallo, també el recomano. Per mi, la clau és deixar-lo reposar quan arriba a taula 2-3 minuts.
Ah, mira,
quin
consell.
Que acabi de xuclar i no estigui, evidentment, pastós no ho està, vull dir, el serveixen al punt, però quan ha reposat aquests 2-3 minuts està espectacular. La veritat és que és un molt bon arròs. I el Serrallo és el que dèiem, és plaça...
I tant, important.
Totalment triomfadora en quant a arrossos. Quins més? Bé, un altre també que està al Serrallo, el del Balandre, l'arròs de carxofes i galeres, per exemple.
Ara que ve temporada de galeres, a més, no?
Sí.
Ai, has posat cara de que l'estàs esperant amb candeletes.
Sí, és que la galera és un dels productes que precisament en vull parlar un dia. De fet, crec que dedicarem un programa sencer a parlar de la galera, perquè també és una de les coses que crec que s'ha de fer, no? La difusió del bon producte que tenim aquí a Tarragona. I la galera és un d'ells que potser fora d'aquí no és tan conegut, cada cop més, gràcies a Déu, és un producte que els restaurants de tot arreu comencen, o ja fa temps que valoren, sobretot de cara a fer bons fumets, com no, però quan és bona temporada o temporada bona de galera, un arròs de galera és de lo milloret que hi ha. I el Balandre, doncs, en aquest cas també el Serrallo, en fan un de galeres i carxofa que bueno, per xuclar-se els dits. Què més? Per exemple, també, seguint a Tarragona, ja ens anem cap a la part alta. Jo en destacaria dos. Vull dir que ningú se m'enfadi quan... Clar, estem fent un recull, eh? Evidentment, ens en deixarem tantíssims.
N'hi ha molts que no podem... A més, no tenim tot el temps del món i ens agradaria, no? Però avui són uns quants.
Exacte.
Podem fer més edicions de tema arròs.
I per això també diem que la gent, a posteriori, un cop acabi el programa, escolta'm, és que... digueu aquest, doncs sí, ja ho recuperarem. Sí. No passa res, cap problema. Doncs a la part alta jo en destacaria dos. Un és el Degusta, que fan un arròs així un palet diferent amb anguila fumada. La base és sèpia calamar, però el toc que li dona l'anguila fumada té aquest punt brutal. La veritat és que es nota la mà del cuiner, de l'Eduard, que és tortosí, naixement tarragoní d'adopció, però lliga tot aquest producte propi del Delta. I l'altre restaurant de la part alta que destacaria, sens dubte, és el Llagut. El Llagut, que a més es defineix com a taverna marinera, no arrossaria però gairebé, té molts bons arrossos i és un dels, a més, el Llagut, amb el Ramon, és un dels impulsors o dels pioners del moviment Slow Food i de quilòmetre zero, que ara tant, diguéssim, sentim a tot arreu, però que fa no tants anys no hi havia tants llocs. I el Llagut de Tarragona va ser un dels pioners i també sempre és d'agrair que hi hagi restaurants que bueno, apostin clarament pel producte de proximitat com és el Llagut.
Molt bé, doncs vinga, ampliem la llista. Sortim de Tarragona?
Sortim de Tarragona. Ens anem una miqueta cap amunt. Jo aniria a Altafulla perquè, i a més sé que a temporades anteriors amb el Carlos i el Xavi n'heu parlat, jo destacaria el restaurant Boramar Cal Vitali.
Aquí han estat?
Sí, perquè l'any passat, a més, van guanyar una primera edició que hi ha hagut d'un concurs de millor arròs d'Espanya i la veritat és que és tan particular, és tan diferent, que penso que s'ha de destacar. A part de que jo l'he tastat, he tingut l'oportunitat d'estar-lo.
Mira, quina sort, encara no hi he anat. És fantàstic.
Sí, la veritat és que, clar, se surt de lo habitual, perquè no és un arròs mariner, sinó és un arròs de presa ibèrica, bolet shiitake i maionesa de foie, que està increïble. Evidentment, com et deia, no és un arròs mariner, tot el contrari,
bueno,
però de tan diferent i de... A més, està boníssim. De fet, per alguna cosa devia guanyar, no?, el premi al millor arròs d'Espanya, doncs penso que val la pena, sobretot per aquest punt diferencial, no?, respecte d'altres. I després, si ens anem una mica més al nord, ja va pràcticament sortint de la província, jo destacaria la arrosseria de l'Andreu a Cunit.
Sí.
Aquí sí que és especialitat arrossos i en podeu trobar de mil i una. Jo potser destacaria el de Trompetes de la Mort i també un que s'acaba amb una capeta gairebé, no cruixent, però una capeta parmesà per damunt que està també...
Mira, Albert, canviaré l'hora. No m'ho pots fer, això, aquestes hores. Canviaré l'hora de la secció.
Ho sé, és complicat.
Clar, és que a mi aquesta hora ara ja, que ja porto molta estona, moltes hores treballant, em parles d'això i ara...
Doncs ho tenim fotut, perquè cada setmana ens passarà amb
ja, és així de trist, he d'aguantar, però bé, això...
Que ens vagin preparant la truita, de patates, sisplau, campanaret. Mira,
jo sé que ens escolten al campanaret, que ens en guardin un parell de...
És que llavors l'emprenyada serà màxima. Escolta'm, amb gana i sense truita.
Exacte,
no pot ser.
L'arròs és un altre dia, però bé. Sí. Molt bé, doncs em queda temps per un parell més, si les tens.
Un parell més. De fet, mira, faig un recull així rapidet perquè també no em vull oblidar dels que em van anar aportant la gent. El Barquet de Tarragona, també ens oblidàvem. El Vendrell, el Casinet. També tenim la Cuina de la Marga al barri de Sant Salvador, també al Vendrell. Aquí a Reus, Buit Restaurant, també no em vull oblidar de l'arròs Déu Montsant del Juandi.
Home.
Que... Aquest arròs el va crear ja fa uns anys a un altre restaurant, però ara que està aquí a la Muela l'ha instaurat a carta i per mi és un dels grans arrossos. La veritat és que es nota que és un arròs inspirat amb el que ell, diguéssim, li transmet al Montsant i jo crec que ho sap aconseguir, sí. I és un arròs per mi increïble. Després també les Fonts de Cambrils, el Dorado de la Pineda, el Villa Retiro de Xerta, restaurant, recordem, amb estrella Michelin, un dels cinc que tenim avui dia a la província de Tarragona. No sé si me'n deixo, sé que me'n
deixo.
Segur
que, no, segur que ens en deixem un munt, perquè, a més, per exemple, un dia jo crec que potser hauríem de fer una edició Arrossos Terres de l'Ebre, no? Perquè,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, de fet... crec que s'ha de fer a banda, perquè al final que hi ha tantíssims restaurants que si que volem englobar tot en un mateix dia no podem.
No podem. Avui ja se m'acaba ja el temps. Fem per un altre dia l'edició Terres de l'Ebre, que amb això també, mira, el Carlos ens pot donar també, pot venir, el podem aprofitar, el convidem aquell dia que ens doni també llocs secrets de les Terres de l'Ebre, que ell és un bon coneixedor. Però bé, com dèiem, que els oients ens ajudin a ampliar-ho, això. A l'Albert el troben a Instagram com a Chef Pirata, al Twitter nostre @copetarragona, i volen que aquesta llista sigui enorme, enorme, enorme. Jo ja no puc ni parlar, perquè no sé si tinc més gana de truita o d'arròs.
Estem salivant, ja.
Això no pot ser, no pot ser. Albert, ho fas molt bé, però em faràs patir, Em faràs patir, ja t'ho dic ara. L'Albert Rosa tornarà la setmana vinent, si tenen també propostes per ell, a través de Twitter, @copetarragona, jo els hi faig arribar. Que tinguis molt bona setmana, un plaer veure't.
Igualment. Gràcies.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta. Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Queden menys de 8 minuts per arribar a les 2 abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Fem una ullada al més important a aquesta hora, les comarques de Tarragona. Ho acabem de saber, l'alcalde de Riudoms, Josep Maria Cruzet, serà el nou president del Port de Tarragona, substitueix Josep Andreu. Ho ha confirmat aquest matí el Departament de Territori. El relleu al capdavant de la institució es farà oficial dimecres al migdia en una roda de premsa que encapçalarà el conseller Damià Calvet. A més de ser alcalde de Riudoms des de 2007, Josep Maria Cruzet també és vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, president de la Vegueria de les Comarques de Tarragona del PDeCAT. El relleu estava pendent de concretar-se des de que l'actual president, Josep Andreu, va anunciar el mes de juny la seva decisió de deixar el càrrec. I encara a Tarragona, la plataforma Farts de Soroll de la part alta de la ciutat denuncia incivisme institucional per la inacció de l'Ajuntament davant les seves peticions. Aquest dilluns feien públic un informe de seguiment de les darreres festes de Santa Tecla. Diu que, per exemple, a l'agenda de l'Ajuntament i al programa oficial no s'especifiquen els horaris d'acabament dels actes festius i molts comencen excessivament tard. Denuncien que es manté la pressió sobre la part alta concentrant-hi la major part d'actes festius i que al programa no fan referència a demanar respecte respecte pels veïns. Des de la plataforma remarquen que l'incivisme no s'ha reduït, al contrari, baralles i brutícia han crescut i parlen de permissivitat pel que fa a consum d'alcohol i als nivells de soroll. De fet, asseguren que durant la festa es van posar en contacte diverses vegades amb la Guàrdia Urbana i els van dir que per festes no hi havia límits. A Reus, l'Ajuntament prorrogarà el pressupost per l'any vinent i congelarà també els impostos i taxes municipals. El consistori diu, atenció, que no perdran el temps amb debats estèrils amb l'oposició. I encara a Reus una xifra. Aquest matí el club de futbol Reus Deportiu ha fet públic que el seu deute puja fins als 5 milions d'euros. Se'n farien falta 3 per sortir de la situació actual i assegurar-se la viabilitat. La situació econòmica continua sent complicada i no hi ha solució a la vista, cap acord amb empresaris o grup inversor que pugui cobrir l'ampliació de capital necessària. Avui avança el diari Tarragona que fa 2 mesos que no es paguen les nòmines als jugadors. Encara en plan econòmica, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, assegura que el govern no permetrà que el sector de l'avellana s'enfonsi i s'ha compromès a seguir treballant al costat del sector, les organitzacions agràries i els investigadors perquè remunti. Els sindicats xifren la davallada de producció en el 60% i les pèrdues en 10 milions d'euros. Teresa Jordà ha admès que les ajudes al sector estan extremadament avaluades i que seguiran reclamant millores davant el Ministeri.
I del que faci falta perquè aquest sector, que per nosaltres és clau i importantíssim, remonti. És veritat que venim d'un any que ha estat nefast. De fet, l'avellana pateix sempre, perquè acaba depenent sempre de la producció i de la comercialització de Turquia. Ja sóc la primera que voldria un ajut de 400 euros per l'avellana, però ni tan sols estem al de 120. En conseqüència, us podeu imaginar que aquesta consellera reclama al ministre, i no ara, ja ho va fer a finals d'agost, quan encara no havíem tingut el setembre que havíem tingut, però dant les ajudes, nosaltres en el ministeri les reclamem sense por i les exigim.
El grup de treball engegat fa 2 anys ha elaborat el Pla Estratègic de Valorització de l'Avellana. El presentaran oficialment el proper 20 de novembre a Tarragona. ...56 minuts que passen de la una... ...molt pendents avui també de la previsió del temps... ...per tant tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia... ...per saber quina és la previsió... ...pel que ens queda de dimarts... ...i també ja mirant a demà... ...Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda, a mica en mica va quedant un cel força ennuvolat... ...avui a les comarques de Tarragona... ...esperem precipitacions de cara al vespre... ...i durant la nit que avançaran de sud a nord... ...especialment a última hora del dia... ...quan seran més fortes al litoral... ...amb algunes tempestes... ...pluges que poden arribar als 20 litres per metre quadrat... en una hora al litoral, per al litoral sud de cara al vespre, durant la nit, amb unes temperatures que no obstant avui van cap amunt. Hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona, 17 a Tortosa i al Vendrell, a Reus 16, a Gandesa màximes de fins a 13. El vent encara bufa de l'oest, pot ser fort cap al sud, però la tarda girarà sud i afluixarà en general. Aquesta matinada s'activaran avisos taronges a les comarques del litoral i prelitoral per pluges intenses de ja 40 litres per metre quadrat en una hora. Demà al matí l'avís passarà a ser de nivell groc, encara per aiguats importants d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Per tant, encara continuarem amb pluges intenses, fortes, de cara a demà i no esperem que remetin fins al vespre. La cota de neu la tindrem a uns 1.200-1.400 metres. Les temperatures màximes no variaran molt, però la mínima pujarà aquesta nit. Arribarem als 10 graus de mínima a Tarragona, en tindrem 7 a Reus, 9 al Vendrell, 8 graus a Tortosa i 5 a Gandesa. Pel que fa al vent, bufarà de sud, serà més intens a la costa i en zones altes de l'interior, on de fet pot haver-hi demà ratxes fortes.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Pel que fa a mobilitat, el recordo que a partir d'aquesta nit a 11:45 hi ha nova vaga a Renfe. S'allargarà fins les 11 de la nit de demà dimecres 31 i afecta a Rodalies, regionals, mitjana distància i alta velocitat. A Rodalies hi haurà serveis mínims del 66% a les hores punta, entre 6 del matí i les 10 del matí, també entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. La resta del dia, els serveis mínims seran del 33%. Al web de Rodalies poden consultar els trens afectats. Amb això tanquem la paradeta. El recordo que el programa d'avui el trobaran d'aquí una estona al web de COPE, www.cope.es, també l'enllaç directe al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Ha estat un plaer tenir-los a l'altra banda de la ràdio un dia més. Esperem que s'ho hagin passat bé. Tornarem puntualíssims demà a partir de les 12:20. Acabin de passar molt bon dia i a tapar-se, que fa fred.